El cafè de la ràdio.
I el Departament d'Educació ha explicat que enguany ha incrementat en un 15% les hores setmanals de vetlladors per l'alumnat amb necessitats educatives especials. Ara bé, la realitat és que són molts els alumnes que en aquest curs educatiu han perdut hores de suport. Educació ha detallat que les hores de vetlladors han passat en 5 cursos de 28.000 a 54.000 i que el pressupost s'ha doblat. Tot i això, el nombre d'alumnes també ha crescut i no ho ha fet al mateix ritme. Per això hi ha mancances. Però com afecta exactament aquesta situació Sabadell i als centres de la ciutat? I quina implicació té per una escola el fet que faltin vetlladors? Ho volem descobrir en els pròxims minuts conversant amb la Cristina Amat, que és directora de l'escola Joan Maragall a Can Puigcener. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Exactament, per aquells allò que no estem posats dins de les aules, quina importància tenen en una escola que aposta per aquest model d'escola inclusiva com és el català, la figura dels vetlladors a les aules?
Doncs, a veure, el vetllador és una figura important, vale? És allà on aquells nens amb necessitats educatives específiques doncs tenen un suport individual per ells perquè puguin estar dins l'aula. Vale? Antigament molts alumnes anaven a centres d'educació especial i ara es tendeix molt a la inclusió de les aules. Però, clar, aquests nens necessiten una ajuda important,
clar,
per poder estar amb els altres.
I entenc que si no hi ha aquest vetllador o si no pot ser totes les hores del dia, això quines conseqüències té o com es gestiona des d'un centre?
Doncs això significa que el profe té que estar amb la resta d'alumnes i amb ell. Això significa que el professor normalment té que atendre molt en aquests alumnes, depèn de les característiques. Hi ha nens que pues, estan més tranquils, però molts tenen trastorns greus de conducta, autisme, diferents necessitats. Llavors, clar, això fa que se li dediqui un espai, un temps, que la resta del grup doncs queda més desatès. No arribem a tot.
I això passa? És a dir, pel que sabeu o pel que coneixeu a Sabadell o a la teva pròpia escola, aquesta realitat està passant ara mateix?
Sí que passa. És a dir, sí que és cert, jo corroboro que el departament ha augmentat el pressupost i que té la voluntat de l'escola inclusiva, però les necessitats augmenten molt més que els recursos. Jo sí que aquest any, a mi, i que personalment m'han augmentat les hores, però perquè també m'han augmentat el número d'alumnes que se'ls ha fet dictamen i, per tant, poden obtenir aquest recurs, però no arriben a totes les hores. Hi ha nens que tenen 4 hores. Un nen amb un trastorn greu de conducta que pega als companys i que si té li pots dedicar 8-10 hores, clar, la resta de les hores està en el mateix grup, segueix pagant i segueix tenint les mateixes conductes. Si això hi afegim l'espai de menjador, que les ràtios per conveni són molt més altes de monitor grup, doncs tot això es complica i crea unes dificultats i una angoixa. El profe pateix, el mestre pateix quan no pot atendre correctament a un alumne. Però això sí que passa, evidentment, que cada cop hi ha més alumnes que ho necessiten.
I per què?
No ho sé.
Això t'anava a dir, perquè també ho llegia, no?, aquest matí, llegia les dades, veia doncs aquest pas en 5 cursos de 28.000 hores a 54.000 hores, el pressupost doblant-se, incrementant un 15% en aquest curs, i tot i això, el nombre d'alumnes creix. Per què? És perquè fem més diagnosi, perquè hi ha més dificultats socials. Què està passant?
Jo crec que hi ha una part que és que fem més diagnòstic. ¿Vale? Abans era un nen que es movia molt, i que portava malament, i ara diagnostiquem molt més. Però sí que és cert que també hi ha molts més nanos amb afectacions. És un tema preocupant i crec que s'hauria de fer un estudi valorat d'on ve. Nens de fruit de la pandèmia o que han estat visquent la pandèmia també, les pantalles, la manca de socialització, en algun cas quan són petits amb altres alumnes, perquè les pantalles fan molt, no sabria dir-te el què, perquè evidentment no sóc especialista en el tema, però sí que és cert que cada cop trobem molts més nens i molt petits. És a dir, jo el vetllador, en el meu cas, està destinat a alumnes que els més grans fan tercer, però en tinc de primer, de P5, de P4, clar, són molt petits.
Clar, i per tant, i aquesta diagnosi entenc perquè fem aquesta detecció segurament ja molt d'hora, per tenir aquest abordatge entenc perquè aquesta criatura pugui estar en aquesta escola de forma inclusiva i fins i tot pugui tenir un futur com qualsevol altre dels seus companys, no?
Sí, però això serà real quan aquesta escola inclusiva tingui tots els recursos que hauria de tenir. L'escola ja fa, perquè després ens diuen, bueno, a l'escola hem de buscar un sistema d'ensenyar diferent, hem de buscar opcions, ja ho fem, l'escola ho fem. Però si tens un nen que necessita un suport, necessita un suport, és a dir, aquest nen que agredeix, que mossega, que has d'estar per ell. Això dificulta portar una aula amb harmonia. Si tens un vetllador, en un moment donat el pot treure, però és el que et deia, pocs alumnes tenen un vetllador tot l'horari escolar. Són casos molt excepcionals o alumnes molt, molt afectats físicament perquè els hi pugui correspondre un vetllador a tota la jornada.
I, per tant, dèiem que això es compensa, diguéssim, des del tutor de l'aula o el professor que estigui en aquells moments, no el mestre que sigui a l'aula, perquè, clar, posar un mestre de suport seria una solució?
Sí, el que passa que les plantilles són les que són. Vull dir, jo crec que la distribució del personal dins del centre ja ho fas, ja prioritzes. Aquelles aules on hi ha més dificultats o alumnes amb més dificultats, doncs intentes posar un mestre de suport o fer codocència, però la plantilla és la que és. No hi ha més plantilla. Vull dir que això es pot solucionar de moltes maneres, posant més professorat a les escoles, posant més vetlladors. El vetllador sempre és més econòmic, que dic jo, i per això tendeixen al vetllador. Però també s'ha de parlar d'un tema que no es parla dels vetlladors, és quin perfil de persones són els vetlladors, o quina situació contractual tenen o què cobra un vetllador. Ah, tenim dificultats per tenir vetlladors en alguns casos, perquè, doncs això, si tens un cop de 25 o 27 hores, tens el que en fa 25 i aquestes 2 hores qui et ve per 2 hores, a un preu que els hi estan pagant aproximadament, t'enganyaria exacte, però entre 8-9 euros l'hora net, vale? Si tu t'has de desplaçar per 2 hores, és molt difícil que trobis algú i algú format, vale? Perquè tampoc demanen masses especificacions, si són persones que fan molt bona feina. I parteixo de que jo tinc molta sort, perquè jo en el meu cas tinc les persones que tinc a l'escola són estudiants de magisteri, per tant, són persones preparades, o que si més no tenen la intenció de que s'estan preparant i tenen interès, però clar, són persones que se'ls fan uns contractes eventuals, per hores, mal pagats, i no es contempla en cap cas que tinguin una hora de coordinació amb els tutors per parlar de com poden ajudar. Representa que el vetllador és un acompanyant, no hauria de ser una mica més, perquè pugui donar suport o posar més mestres, evidentment.
Clar, i al final entenc que aquesta situació, no? Aquesta realitat el que fa és entorpir tot el grup classe, no? Al final impedeix una evolució normal del grup classe. Això, perquè ens fem una idea, sé que et demano una xifra que segurament no tens, però segurament tens més informació que nosaltres. A quantes aules d'una escola pot estar passant? És a dir, quin percentatge d'aules es poden veure afectades per aquesta situació, per entendre també fins a quin punt es pot estar entorpint o no l'ensenyament, tenint en compte que falten aquests vetlladors?
Home, jo crec que, és que no ho sé, jo crec que cada escola és diferent, però entre un 30 i un 40% de les aules segur que tenen algun alumne amb dificultats, si no un 50%. Més grau o menys grau, hi ha coses que es treballen a partir dels mestres d'educació especial, però amb necessitat de vetlladors, jo crec que així, com generalitzant, per si algú no en té, potser un 30%, 40% de les classes segur.
I, per exemple, a la teva escola, en quin percentatge estaríeu?
No t'he fet el tant per cent, però si tinc 8 grups, 1, 2, 3, jo en tinc 5, 8 grups en tinc 4. Sí, jo tinc el 50% de les classes.
Per veure també una mica la magnitud i pel que els oients s'imaginin el que implica això, no?
Ah.
I acabo. Cristina, aquesta situació es produeix tant a l'escola pública com a la concertada?
No t'ho sabria dir, però jo crec que sí. No sé si en el mateix grau. Això sí que t'enganyaria i no m'agradaria, en aquest cas, dir que la concertada no s'hi troba, que en molts casos hi ha coses que no, però això no t'ho sabria respondre.
Doncs igualment moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tota la informació a l'entorn d'aquesta qüestió dels vetlladors i aquesta demanda, per conèixer-la també de primera mà i de les implicacions que té en els propis centres educatius de la ciutat. Moltíssimes gràcies a la Cristina Amat, directora de l'Escola Joan Maragall al barri de Can Puigner de Sabadell. Gràcies, Cristina, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
El cafè de la ràdio. Instagram @radiosabadell.